9 i 28 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim a l'estudi Ramon Barnil, Jordi Casas, Domènec Miquel i Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon Moltes dia. Gràcies per venir en aquest dia tan estrany, un dia que és pont per a alguns, per a altres com nosaltres no ho és. Això ha reobert el debat sobre la conveniència de moure els festius a dilluns o divendres per racionalitzar els calendaris i no trobar-nos en situacions com la d'aquesta setmana, en què hi ha gent que fa tot el pont, hi ha gent que fa algun dia sí, algun dia no. Vostès serien partidaris de seguir aquest model britànic o nord-americà de moure aquests festius a dilluns o divendres per evitar aquestes situacions en què hi ha empreses que tanquen, obren, treballadors que no saben si poden fer pont, després la dificultat per conciliar la vida laboral i familiar i també què es fa amb els nens a les escoles, que hi ha algunes que feien pont i altres no. Quina seria la seva...
Home, de fet, hi ha moltes empreses, ja ho estan fent, eh? Jo ja, quan treballava... A l'empresa on treballava, bueno, a Delphi, ja havíem pactat coses d'aquestes. Ja havíem arribat a acords, però entre altres maneres et permetia tu gaudir de més dies enganxats de festa, no? Jo no sé si això hauria de ser obligatori per llei o s'hauria d'obrir aquesta flexibilitat de que els empresaris i sindicats o comitès d'empresa ho pactin, però crec que des d'un punt de vista productiu és claríssim, eh? Vull dir que una empresa, sobretot de la indústria, hagi de posar en marxa les màquines, parar, tornar a posar en marxa, parar, això és tremendo, eh? Això és tremendo. I després és la manera més seguida de gaudir de les festes, no? Per altra banda, una cosa que m'ha sorprès això és això, que la patronal proposava el dijous sant traslladar-ho dilluns. I cony, però si dijous a diumenge hi ha 4 dies seguits, també, no? Deu ser com no sigui per copiar el nostre model, és que és raro, no? Dijous a dilluns...
Volen menjar la mona. Eh? No, a fora de Catalunya, que no menjen la mona,
si tu fas dijous, divendres, dissabte, diumenge, ja estàs fent 4 dies seguits. El que seria de traslladar dies com ahir, sobretot com demà, no?
No, jo també estic amb ell, eh? Jo penso que s'haurien de moure tant a divendres com a dilluns. Ahir, per exemple, nosaltres vam estar treballant. Era un dia estrany, pel carrer no veia gent, però vaja, no se'ns van acabar els anells per treballar el dia 6 i, en canvi, jo avui començo el pont i no torno a saber res fins al dilluns que ve. Vull dir que, pel treballador, si l'empresa s'ho pot permetre i no s'han de parar màquines, com deia el cas de la indústria, és molt més racional i molt més sa mentalment desconnectar 3 o 4 dies que no unir un de feina, un de festa, un de feina, un de festa.
Domènec?
Sí, jo també penso el mateix. Eh? O sigui, penso que això, diguéssim, aquest sistema de treballar un dia sí, un dia no, és una bestiesa. Vull dir que realment s'haurien d'acumular els dies de feina i deixar els de festa, diguéssim, que enllacin amb un cap de setmana. Per davant o per darrere, és igual, però que enllacin amb el cap de setmana.
Arcadi Oliveres, molt bon dia. Gràcies per incorporar-te a aquesta tertúlia en aquest dia tan estrany que dèiem. No pateixis, home, sempre...
La meva petita part de pont.
Exacte.
Que avui et puguis estar és una gran cosa.
No, que a vegades no pot per compromisos i és un plaer tenir-lo aquí. Estàvem parlant de si s'han de moure els festius a dilluns, a divendres, seguir aquest model britànic, que sembla que dona millor rendiment econòmic, tot i que després hi ha també altres sectors, com el turístic o el de la restauració, que potser no hi estarien tan d'acord. Arcadi.
No sé, potser seria una mica més racional, sens dubte, que no servís de trampeta per això, per reduir els dies festius, perquè això també ja ho intenta alguna vegada, i els dies festius s'han de respectar. Depèn molt de les persones i dels hàbits, jo no prendria una... Penso que majoritàriament seria això que deia els meus companys, però tampoc m'hi posaria massa força.
Això dels dies festius, home, hi ha un element que és bàsic que hi haurà als sindicats, és que els altres, aleshores es pacten anuals. Tu, si tens, per dir alguna cosa, 3.000, no sé com estava, 3.200 hores anuals, l'important és que segueixis tenint 3.200 hores anuals laborals, no?
I més enllà de les festes en si, m'agradaria treure un altre tema, que és els horaris en si, que aquí no és gens estrany que algú acabi de treballar a les 8 o a les 9 de la nit, mentre els països que a mi m'agradi de l'Europa seriosa, a les 5 de la tarda ja estan tots amb els companys de feina al pub fent una cervesa. Que els anglesos poden no sonar referència per moltes coses, però en això jo trobo que és un tema positiu, no? Començar una miqueta abans i tot sortir una miqueta abans i que el país no s'aturi, perquè si tu vas per el carrer de 2 a 5 del migdia, a banda de Barcelona, que òbviament és la gran capital i no para mai, però Sant Cugat mateix o altres ciutats de Catalunya, de 2 a 5 de la tarda estan completament mortes.
Això depèn del sector, eh? Això depèn del sector. La indústria, per exemple, com que han d'amortitzar unes inversions brutals, treballen les 24 hores al dia
Depèn sí, sí, no, no, òbviament, hi ha empreses que ja ho fan, però em refereixo a la societat en general, de 2 a 5, hi ha l'estona del cor de la ciutat o de la Riera i l'estona de la migdiada que sembla com sagrada, i això, en canvi, és antiproductiu que després la jornada se'ns allargui fins a les 8 o les 9.
Sí, suposo que et refereixes exactament a aquesta hora, però també tinc la impressió que, a part de que és cert, hi ha una petita incidència climàtica en el tema. Treballar a Sevilla a l'estiu de 3 a 6 de la tarda és absolutament impossible. És a dir, que també en aquest cas s'hauria d'adaptar una mica. Un company meu va anar a Kuwait i em va dir que els bancs estaven oberts de 11 de la nit a 4 de la matinada, que era l'única hora que es podia sortir. Dic, bueno, doncs mira, ja està.
O no cal a la matinada, però millor per la tarda. Els bancs també podrien obrir.
Això també, això també.
Això que dius tu també ho vaig veure a Cuba, que la gent sortia a partir de les 9 de l'est pel carrer perquè era el dia. Era insuportable, no?
Doncs tanquem-ho aquí. Sembla que hi ha bastant consens. Veurem si en la propera reforma laboral que vol tirar endavant el govern del Partit Popular hi ha algun canvi en aquest aspecte. Per cert, ahir va ser el dia en què se celebra la Constitució. No sé si la van celebrar vostès en privat o en públic. Vam veure sobretot un PP i un PSOE mostrant complicitat, i tot això amb Bono criticant els nacionalismes, tots els nacionalismes menys el seu, com ja ens té acostumat, i mentrestant el president de la Generalitat no va anar a l'acte commemoratiu perquè considera trencat el pacte constitucional, i nacionalistes catalans i bascos la consideren excloent, aquesta Constitució, després de la ruptura, segons ells, del pacte constitucional. Quina opinió els mereix aquesta celebració? Consideren que està trencat aquest pacte constitucional? Creuen que el president de la Generalitat hauria d'haver anat a aquesta celebració pensant en Espanya, per exemple, com li va dir la senyora Carme Chacón en públic? Quina opinió els mereix tota aquesta celebració i actes? Qui comença?
Bueno, començo
jo. Jordi.
Home, jo crec que aquí hi ha diverses coses. Jo crec que se celebri és normal, eh? Independentment del que hagi pogut passar després, la Constitució és una fita democràtica indiscutible d'aquest país, no? L'arribada de la democràcia. Jo sempre recordo una disposició transitòria, o sigui, diu, queden derogades totes les lleis del franquisme i tal. Això és molt... Crec que és normal que se celebri, no? Com altres països se celebren altres coses. El que passa que després d'això ha plogut molt, i aquí, sobretot a Catalunya, no? Últimament es va plogar la sentència del Tribunal Constitucional, i després la reforma aquesta sobtada de la Constitució pel topall aquest del dèficit públic, que per cert, aquí Convergència i Unió juga de forma molt hipòcrita, perquè una per banda et diu que trenca el Consell Constitucional i per altra banda te l'aprova a nivell català, a més te l'avança un any o dos, això ja ho he dit en algun programa, i aleshores, bueno, es fa entendre que no hi hagi gaires ganes o que no vingui gaire de gust anar-hi. De fet, a veure, jo és de les coses que no hi dono més voltes, perquè de fet el Maragall em sembla que no hi va anar-hi mai, sí. I tal, no? I per tant, a veure, cadascú que el celebri com vulgui, tu, perquè a mi no... A part d'això hi ha tot el debat del tema de la Constitució, no? Que, bueno, que aquesta és una altra història, no? Però jo és un tema que, vaja, no fa ni fer ni calor, eh? Sí. Jo ahir vaig prendre un biret que estava bé, però era perquè estava a casa amb la germà dinant, eh? No,
que, bueno, que això, diguéssim, que la presència dels presidents autonòmics ha sigut molt oscil·lant. És a dir, hi ha hagut anys que n'hi ha hagut molts i hi ha hagut anys que n'hi ha hagut molt pocs, eh? I no simplement per catalans i bascos, sinó per altres zones, eh? Que, doncs, que hi ha hagut anys que hi ha anat i hi ha hagut anys, doncs, que pel que sigui, perquè... En fi, encara que fos, doncs, simplement per una qüestió, diguéssim, de tipus familiar, doncs s'han estalviat la festa aquesta de Madrid, no? Que no deixa ser com una festa una mica artificial i tot plegat i això, no?
Joan Ramon, Arcadi...
Jo trobo normal que el president Mas no hi anés, tal com estan venint les coses i com li estan fent el joc tant al PSOE abans com ara el PP ja està començant a avançar coses que farà ell o que no farà més aviat. Doncs jo trobo normal que com a manera d'expressar la queixa o el malestar de Catalunya amb Espanya en aquests moments, el president de la Generalitat no faci acte de presència en un dia com aquell, no? Jo personalment, com he dit abans, em va tocar treballar i ho agraeixo perquè ara tinc aquests 3 dies de festa i mira, no va passar res.
Sí, però a veure si es fa una interpretació, diguéssim, d'aquest tipus, llavors el que sí que resulta preocupant és la presència del senyor Montilla, eh?
Bueno, ara serà senador.
Llavors és més preocupant, eh? Clar, perquè llavors això sí que realment significa que el PSC, a veure, a què punyeta juga? Eh? O un determinat sector del PSC, a què punyeta juga? Eh?
Jo crec que no tot el PSC està ja tan... tanca tantes files amb la Constitució que hi ha sobre la taula. hi ha parts del PSC que aposten per una reforma clarament i per altres, però clar, el PSC, hi ha tantes famílies i ara estan justament en plena guerra prèvia al Congrés que és normal que ha sortit d'aquestes veus. Ara, no crec que s'estranyi ningú de descobrir que José Montilla és del sector del PSC més proper al PSOE. No crec que descobrim res de nou.
Arcadi?
No sé, a mi, jo coincideixo una mica amb el que deia en Jordi. Em va semblar que la Constitució en el seu moment era una fita, donava per acabat el franquisme, estic d'acord amb ell, i per tant, doncs es podia respectar. El que no em sembla gens bo és aquesta sacralització que s'ha fet de la Constitució des d'aquell moment ençà, com si no es pogués tocar. I al final, quan es toca, és a traïdoria, en premeditació, a l'abusia, i a gust tenia, que deu ser el mes d'agost, com es diu, Agustotí, o com es digui.
I a correcuita.
I a correcuita. Això no es pot fer. Si és sagrada, és sagrada, si no ho és, no ho és. I no ho és, evidentment, ni ho ha de ser-ho mai. No constituïs sagrada, les constituïs poden canviar. I, per tant, a mi em sembla bé, doncs, que si algú la vol celebrar, la celebri, i també em sembla molt bé que des de Catalunya ens enllunyem, perquè últimament aquesta constitució, doncs, ha resultat fatal. Ara, tampoc donaria masses mèrits a Convergència, perquè és veritat que ha rebutjat aquí, com també havia rebutjat en Maragall, com s'ha dit, però per contra, si analitzem tots aquests anys, des de l'entrenament de la democràcia fins ara, sempre qui més ha ajudat a la governabilitat constitucional és Convergència, manessin uns o manessin uns altres, i per tant això vol dir que potser no van a l'acte oficial, però que se la creuen i l'apliquen. Això és una altra cosa.
Sí, sí, això és ben cert.
No, sí, perquè sí. Jo crec que la Constitució que és que cada any varia i tal, és molt conjuntural, no? Ahir era la Constitució del traspàs de poders, no? Llavors, clar, has de mirar la presència de la gent també amb clau concreta, no? Per exemple, jo de totes maneres la diferenciació entre el PSC no la faria entre aquells que estimen més la Constitució o els que estimen menys. Jo crec que la Constitució està aquí i el que s'ha de plantejar és reformar-la, com diu Arcadi, i que si és veritat que Catalunya hi pot cabre, doncs que es faci que pugui cabre de veritat, no? Però aquest és un altre debat. Però, per exemple, és veritat que la presència allà era bastant en clau personal, no? La Montilla no sé quina clau personal tenia, si no, no sé si ha fet mèrits com a senador, però la Chacón estava claríssim, no? La Chacón, jo crec que quan arriba a sentir discurs i dic, mira, ostres, és el discurs d'una possible candidata a secretari general del PSOE, que no té res a dir, que sap molt bé, no? Però vull dir, suposo que cadascú allà juga el que juga, no? Vull dir que... No és l'anar o no anar, personalment no és neutre, també té una lectura personal, eh?
És un dia en què hi ha moltes estratègies darrere, jo crec, com el mateix dia del dia 12 d'octubre, no? Que si va tant president autonòmic, que si xiulen amunt i no xiulen a l'altre. És un tema és un dia on això es serveix d'arma, doncs en aquest cas preelectoral, sigui per un congrés d'un partit o postelectoral o preelectoral d'unes eleccions, serveix a tots els partits per marcar el seu perfil segons com vinguin donades en aquell mes o en aquell any. I ahir ho vam veure amb segons quines presències i amb segons quins discursos.
Lligat amb el tema de la Constitució, ahir Josep Antoni Duran i Lleida va explicar a través d'un tuit que no entenia perquè celebraven la Constitució si precisament no liquidaran 759 milions de deute reconegut amb Catalunya en concepte de la disposició addicional tercera, és a dir, de no respectar la legalitat. Els socialistes diuen que ara no el poden pagar perquè estan en funcions i ho deixen en mans de Rajoy, que tampoc no ha mostrat gaire pressa per complir el compromís. Tot això amb un conseller d'Economia que ha dit que si no arriben aquests milions encara podríem tenir més problemes als comptes de la Generalitat. És a dir, sí que sembla que per part de l'Estat a vegades no es compleix aquest pacte, diguem-ne, que s'hauria d'encabir en aquesta Constitució. No sé com veuen aquestes xifres.
Jo crec que són dues coses diferents, eh? Vull dir que...
Va ser Duran, qui va relacionar els dos temes.
Duran s'està acostumat a declaracions molt, que afina molt prim. Jo crec que, a veure, una cosa de la Constitució que pot agradar o no pot agradar, al final cap al seu moment, Convergència i Unió li va donar suport i no ho critico i tal, i l'altra cosa crec que és temes de més de conjuntura, com pot ser les transferències aquestes econòmiques pactades i tal, que jo crec que és, evidentment, si s'incompleix el pacte és per emprenyar-se i per denunciar-ho, però vaja, d'això a dir que no es pot celebrar la Constitució, en tot cas no la celebraràs per altres coses, per temes de més encúndia, que diuen en castellà, no? Però en aquest aspecte, de totes maneres, jo amb això torno de sempre, eh? Vull dir que, per una banda, que és un debat també que aquí hem tingut, per una banda, denúncies els incompliments de dalt i per altra banda dona suports a retallades impositives i d'ingressos fiscals, no? De totes maneres, a veure, jo, el que es degui i estigui pactat, que es pagui, no? Però hi ha els 1.450 milions també del pacte de competitivitat, no?
Sí.
A veure, si la competitivitat em sembla que és més discutible perquè és un avanç i tal, però bueno, si està pactat i es deu que es pagui, tu. Això és vàlid aquí i a Tegucigalpa, tu.
Sí, amb aquest parell de de partides de diners, tant la del Fons de Competitivitat com aquest, 759 milions.
Vaig entrar ahir que existia això, no?
Sí, sí, però el que vinc a dir, el que sobta és una mica el canvi de discurs abans de les eleccions i després de les eleccions, tant per exemple del Partit Popular, que el dia següent, no sé, va ser el Fernández Díaz, ja va dir, en campanya el divendres, l'Alicia Sánchez Camacho deia no, aquests 1.400 o 1.000 no sé quants milions cap a Catalunya el més aviat possible, i l'endemà de les eleccions ja, bueno, en parlarem, no sé què, i ara, aquí amb aquests 759, també ja en parlarem de cop i volta.
No en parlava, Fernández Díaz va dir, adelantar ni pensar-lo.
Sí, ni pensar-lo, o sigui, encara menys de ja en parlarem. O sigui, ja n'han parlat ells per dintre i no arribaran. I ara, traient aquest tema que el posem sobre la taula, fa un parell de dies vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar el número 2 del Mascolell, l'Albert Carreras, que vindrà aquí a Sant Cugat a fer una conferència, i òbviament vam parlar de les tensions pressupostàries entre Catalunya i Espanya. I una de les preguntes, bueno, parlant del pacte fiscal i de què passaria si no ens donaven el pacte fiscal que reclama el govern de la Generalitat, jo li vaig preguntar, podem aguantar així molta estona? O molts anys? Jo, hem estat aguantant fins ara, aguantarem, però estem escanyats. O sigui, això tenia una segona lectura que és, hi haurà d'haver més retallades, més ajustos, com els vulguin dir, però clar, mentre per una banda s'emportin aquesta part de diners i a sobre, ja no amb el futur pacte fiscal si és que es dona aprovat, sinó que amb els diners que per llei s'han de tornar o d'abonar a Catalunya ja no s'abonen, amb la qual cosa ja li sumes el dèficit fiscal, que ell no tenia por a dir-li espoli fiscal, amb aquests diners que a sobre ens han de tornar, vull dir, ves-li sumant i són calés que aquí no hi ha i que després, òbviament, s'acaben traduint en forma d'ajustos, retallades i totes aquestes coses que tan poc agraden a la societat.
Home, no ho sé, jo veig tres coses aquí. Una, que és cert que Catalunya té un dèficit fiscal. Això no hi ha cap tipus de dubte, que no ens remeten doncs, les quantitats que corresponen en funció dels impostos que es paguen. Fins aquí no hi ha cap tipus de dubte. Si la volem amb més o menys mil milions, això ho veurem. Segon, que Convergència es pot queixar, evidentment, i tota la legitimitat per fer-ho, que aquests diners no arribin. Però Convergència va governar durant 23 anys i mai va intentar avançar amb el concert econòmic. I això és una cosa que s'ha de recordar. Jo penso que tinc un article escrit el 1980 en què ja parlo d'aquest concert econòmic i fa 31 anys, això. Vull dir, és clar, dels quals ha governat 8 el tripartit, però en va governar 23 Convergència i no es va avançar amb aquest tema. I tercer, tampoc et pots queixar de que no tinguis diners quan el primer que vas fer el dia que vas arribar va ser, per exemple, treure l'impost sobre successions o no intentar reintroduir altres impostos o fins i tot augments de les tarifes de l'impost de la renda que estarien legitimitats a fer-ho. Per tant, que hi ha un espoli fiscal o que hi ha un dèficit fiscal, estiguem d'acord, però també mirar a l'altra banda. Això és el que jo diria.
És que jo, aquest debat del pacte fiscal el teníem pendent. Jo vull dir tres coses aquí. És evident, per això diu pacte fiscal, que el concert econòmic no l'aconseguirem. Euskadi el pot tindre perquè és el 6% del PIB a Espanya, però se'l suma el 18,5%. Per tant, jo crec que quan es debat això, conceptualment s'ha de ser molt clar, que s'està parlant d'una altra cosa, s'està parlant d'una cosa que, entre altres coses, a diferència del País Basc, no podrà ser una quota pactada políticament, sinó que haurà d'haver una quota de solidaritat interterritorial, etcètera, això de forma molt clara. Si no, l'Estat és absolutament inviable pel pes econòmic que té Catalunya al conjunt de l'Estat, que és tres vegades superior al del País Basc. Després hi ha aquest element que és tu, no? Que per una mà demanes una part més grossa del pastís, però amb l'altra mà apoies lleis que redueixen el pastís. No? Al final potser ens quedarem amb la part mateixa. I després hi ha altra cosa que és important. O el pacte fiscal, com vulguis, o l'absència fiscal no pot servir d'excusa per qualsevol cosa. No, home, escolti, vostè també té unes responsabilitats de govern, ha de gestionar bé, té possibilitats de canviar la fiscalitat a Catalunya, d'aconseguir majors ingressos. Home, perquè primer el tripartit ho havia fet fatal i havia deixat un país a la ruïna. Ara serà el pacte fiscal. La qüestió passant 4 anys aquí, els que governen no tenen responsabilitat de res, tu. Però llavors, és culpa dels que hi havia, no és culpa dels que hi ha a Madrid.
Sí, acostuma a passar això, sí.
Sí,
sí. Sí. No, bueno, que hi ha un altre tema, diguéssim, que normalment de poc mai es parla, quan es parla, diguéssim, d'això, que és una mica augmentar l'eficiència. I l'eficàcia, i això no se'n parla mai, no? I quan es parla, llavors, diguéssim, fem allò smart streets, vull dir que, en fi, que és una cosa brillant i de més, i que ens traurà, diguéssim, del pou aquest, i no ens costen un duro. El que sí que ens costa és anar-ho a presentar, diguéssim, i fer-ho públic, i ens costa quantitats allò substancioses.
No és smart,
i per una altra banda...
No és molt quantitis, precisament.
Sí, no sé si ara, diguéssim, funciona o no funciona, però les pantalles aquestes, vull dir, a veure, la setmana passada encara deien en prova,
vegades, eh? Vull
dir, de fet, és una prova pilot, és a dir, és el primer carrer en què s'aplica, però és una prova pilot.
I es quedarà en prova pilot. Jo faig una aposta aquí. A veure, d'aquí un any, qui encara parla aquí de carrers intel·ligents? Jo dic que ningú se'n recordarà. Jo m'aposto el que vulgueu. Un esmorzar.
Com a mínim, d'aquí un any tornarà a venir el Congrés i segur que se'n torna a parlar quan torni a venir el Congrés.
Compte, Jordi, que hauràs de pagar l'esmorzar.
Què vols, paguem un altre de pilot o què?
No, home, no, però m'imagino que aquest Congrés de Smart City World Expo Congrés...
Però no és el fet sempre a Barcelona, home, que igual li fan a Pernambuco.
No, sembla que tornaran a fer aquí i com a mínim aquest Congrés se'n tornarà a parlar i m'imagino que Sant Cugat tornarà a sortir i... Home, el que és veritat, deixant a part que funcioni, que no funcioni, que vagi bé, que estalviï o no, que és el primer carrer que, on s'han aplicat totes aquestes mesures que s'havien aplicat per separat a altres llocs de Catalunya i del món, no? I deixar a part dels costos, que primer se va dir que no era, després han sortit aquests 10.000 com a mínim de representació. Veurem, home, està clar que tothom diu que és una via cap on la que s'ha de tendir, no? Per estalviar i tal. Ara, també, paral·lelament a això, hi ha el discurs de quin cost, no? Hi havia moltes veus que, per exemple, deia que això es fes amb una empresa com Indra. Tenint-ne d'altres, doncs era una cosa que es podien haver estalviat, no? I ara bé, si això realment serveix per estalviar i per mirar cap endavant fent ús de les noves tecnologies, si pot aplicar, benvingut sigui.
Ja avanço la meva columna aquesta setmana. Jo estic d'acord amb tu. Però el dissabte a 2:15, al meu carrer, a 2:15 del migdia, estan tots els fanals oberts.
Sí, sí.
El que ens estaven estalviant ara a l'Smart, que no sé per què es diu Smart, que es diu Clever, no? Perquè Smart, jo he mirat el Collins i no vol dir intel·ligent, vol dir espavilat.
Llest.
Bueno, és igual. Mentre allà estàvem estalviant no sé què, al meu carrer estàvem gastant injustificadament. Vull dir que, a vegades, home, fem un equilibri entre façana i gestió quotidiana, no? Vull dir que, en fi, hi és algú,
no, Arcadi, això d'Indra, això d'Indra sí que ho domines.
No, d'Indra sí, però el del carrer no m'interessa gens ni mica. El d'Indra és l'empresa més impresentable que hi ha en aquest país, és de les que està fent doncs, simuladors de vol per avions de combat. A veure com es pot bombardejar millor amb aquesta empresa. No s'ha de tenir mai cap tracte, mai cap tracte. I el primer responsable és el senyor Clos. Que el senyor Clos, quan era alcalde de Barcelona, va muntar aquella famosa fira, com es deia, el fòrum de les cultures, que tenia tres finalitats, fixeu-vos bé, una finalitat era la sostenibilitat, l'altra la interculturalitat i l'altra la pau. Sí. I per celebrar que havia celebrat un fòrum de pau, al final el que van fer va ser fer venir de Madrid, que no hi era a Barcelona, l'empresa Indra, que es col·loqués en aquell barri que en diuen 22@, per promocionar les noves tecnologies, perquè en bares de la pau es dediqués a fer simuladors de vol. I això és... Tu saps.
Per cert, ara que ha estat el tema, on és el Clos?
Per cert, exacte, és una pregunta que l'altre dia ens fèiem a la col·lecció.
És el director d'Habitat, penso que viu a Nairobi. És una cosa que es dedica a parlar de l'habitatge mundial, una mena de delegació de Nacions Unides.
És que a Nairobi no ho coneixia ningú. Cosa, sí.
A Nairobi. Em sembla que potser era senador i tot, perquè com tothom acaba el Senat...
Potser era senador de Nairobi, no ho sé.
No, el del Senat és un autèntic problema. Bueno, un problema, vull dir, és que acaba sent una cosa com una mica ridícula, vull dir.
I menys mal que aquí no tenim 650 senadors com tenen a Itàlia.
Sí, sí, exacte, sí, sí. Bueno, però és que a més a Itàlia, diguéssim, n'hi ha molts que són vitalicis, a sobre, diguéssim, això, que almenys aquí no ho són de vitalicis, no hi ha senadors vitalicis.
De totes maneres, és veritat, si es parla de la forma constitució del Senat és absurd. Que s'hagi convertit en una cambra de segona lectura, que a més no s'ha de ser res, perquè si s'alunja un text, llavors torna a passar pel Congrés i l'aproven, hòstia, tu, és un cementiri d'elefants.
Sí, sí, però no sembla que el suprimeixin, eh? És a dir, no, tothom va parlant sempre del Senat i...
Bueno, perquè hi ha una sèrie de gent que viu del mòbil.
Una mica és com les diputacions, eh? Jo que comparo el Parlament Europeu, amb diferents, bueno, els diputacions i el Senat, els que hi ha allà ningú els hi demana comptes. Algú amb un regidor, amb un alcalde, amb un diputat, però amb un diputat provincial? Qui li demana comptes? Diu, i amb un senador? Menys encara.
Sí, perquè no els puc elegir jo, els diputats provincials, per exemple. Eh? És una elecció indirecta.
Indirecta no indecent, perquè no hauria existit. Les diputacions, és que, esclar, aquestes alçades de la vida, altures de la vida, és que...
I per no parlar d'alguns concerts comarcals, com els del Barcelonès, que l'altre dia llegia que, per exemple...
Saps a quin carrer està?
No, sincerament no.
A Canals Tàpies.
Mira que bé.
Ei, no ho dic en segones, eh?
Però només les dietes del Consell Comarcal del Barcelonès... Són 17.000 euros l'any. Dietes, eh? Vol dir que bueno, això anar a esmorzar, però, agafar el taxi i aquestes coses, eh?
Però mira, això que dèiem, això, per exemple, la Segarra, que el conec una mica, perquè últimament m'he dedicat a passejar per allà. Segarra té 22.000 habitants. El que hi ha més menys, el que té a Saldanyola, Sant Francesc i tal. Té un Consell Comarcal que té un edifici espaterrant, i té 22.000, ai, 22 municipis. 22.000 habitants, 22 municipis i un Consell Comarcal que té una fiscalia espetaran. I dius, hòstia, això 22.000, ai, 22.000 habitants, ho poden aguantar, això?
Però, bueno, aquest però potser aquests municipis de altre comarques petites sí que necessitem, si no això, amb un comunitat de serveis o
coses... Amb un comunitat de serveis, jo sé, no estic, jo estic d'acord.
El que potser no necessita...
A la Segarra tens Cervera, que té 9.000 habitants, sí. I Guissona, que té 6.000, i el resta 150. Sí, sí. M'encomana entorn de Guissona i de Cervera serveis, sí. I tal... Clar, és que estem parlant de 22.000 habitants, sí, tu, sí, sí. Que és dues vegades Valldoreix, tu, tota una comarca.
No, és que, en realitat, per això que no necessiten és tenir 22 municipis, eh? I amb un Consell Comarcal farien, eh? Mm. I haguéssim un únic Consell Comarcal.
No? Aquest és l'altre tema. I,
eliminar no, municipis d'oca molt sensible, eh? Clar. Per això.
Perquè, ja s'ha de passar l'informe Roca, no? Sí, sí.
Que va acabar...
Hi ha una identitat darrere que encara que siguin pocs... Bueno, jo et digui, és un tema que sempre s'ha posat sobre la taula, s'ha tirat enrere gairebé tot arreu, perquè... Sí. És molt jo crec que seria molt més fàcil.
La meva teoria no és d'identitat, la meva teoria és mantenir els no privilegis, però sí les d'allò de les oligarquies locals. Tu dius amb un allò, eliminarem ni pensar, que és el que va passar amb l'informe Roca, que tots els municipis petits van dir, això ni tocar-ho, i la de Gispert, que era la consellera de governació tal, pum, calaix. Però la racionalització administrativa d'aquest país, que lliga amb allò que deies tu d'eficiència, bona... O sigui,
hi ha molt d'espai per córrer i
clama al cielo que diuen castellà, eh?
I a Sant Cugat, l'MD de Valldoreix, per exemple. Ens l'hauríem de replantejar, sí o no?
Aquest tema a mi em van... Em van prohibir parlar-ne fa 10 anys i
qui
no...
Qui et va prohibir parlar-ne?
No, això no es diu el... Es diu el pecat, però el pecador.
No, jo saps que jo soc molt clar amb aquest tema sempre i dic que no té cap mena de sentit. És a dir, és una cosa que va tenir un sentit en els anys 50 i encara d'una forma discutible perquè era totalment il·legal. Una altra cosa és que es fes dintre del franquisme i el franquisme la beneïs, però realment no complia la normativa d'aquell moment i en aquests moments no té cap mena de sentit. És a dir, si avui hi hagués haver-hi alguna MD a Sant Cugat, hauria de ser, per exemple, Les Planes o Can Barata. Però no, evidentment, Valldoreix, per favor. Perquè és que, si no, a més, és que es crea unes situacions de greuges comparatius amb la resta, que és brutal, i a part, és que no aporta més eficiència. No aporta més eficient, no són més eficients.
No, jo a part d'això que dius, que evidentment jo aquest tema que vaig estudiar va ser un treball que evidentment no, només s'entén la seva creació amb l'opacitat que hi havia el franquisme i l'intervenció del Samaranch, que tenia uns terrenys allà, la seva germana i no sé què. Però jo crec que el pitjor de l'MD és que no és un model universalitzable. No és, fa que altres barris, jo també vull tindre MD. No la podíeu mantenir. No és un model de descentralització administrativa... diguem-ne, universalitzable, eh? El que passa és que... Home, és un tema delicat, aquest, eh? Requeriria 25 programes com aquests...
Com vulgueu els fem, eh? Ja ho sabeu. Nosaltres no prohibirem parlar, eh? Jo ho sé.
No, home, però a veure, diguéssim, tu t'imagines Barcelona que funcionés a base, diguéssim, d'AMDs, i en allà, diguéssim, podrien al·legar encara que, a veure, que hi havia una sèrie d'antigues pobles i d'antigues viles que, vull dir, doncs, cada qual podria reclamar una AMD que funcionés pel seu compte, no? I seria un desori, vull dir, no.
Aquí tenim un valldoreixenc, que és el...
Jo sóc un valldoreixenc i una mica més defensor que vosaltres del paper de l'MD de Valldoreix. Jo sempre he dit que el fet de que existeixi l'MD de Valldoreix implica que es facin una sèrie de coses, com ja puguin ser competicions esportives, festivitats, concerts, activitats culturals, que si no estigués l'MD no es farien i els valldoreixencs segurament tindrien menys activitat en el seu barri, mal que no es pot dir barri, de Valldoreix. Però bueno, en tot cas... És un debat que jo accepto que s'ha de tenir perquè provoca recels i a lo millor segurament es podria avançar i racionalitzar econòmicament moltes de les coses que passen a Valldoreix i a Sant Cugat. Ara bé, jo crec que s'hauria de... O sigui, fusionar l'MD a Valldoreix una altra vegada com un barri més com Les Planes o la Floresta seria dolorós per molts valldoreixencs que... És el que dèiem abans, no? Hi ha una identitat...
Sí, però quina identitat i quins valldoreixencs estem parlant? A veure...
Bé,
la meva família, era de Valldoreix en el segle XV. Tu des de quan ho ets?
Jo des dels 5 anys.
Vale.
I que haig de tenir PNL per ser de Valldoreix?
No,
que no tingui una família des del segle XV no vol dir que a mi senti valldoreixenc,
no? No, però em refereixo que vull dir que de vegades sempre diguem que Valldoreix és una creació absolutament artificial, que no ha existit mai, que històricament no s'aguanta, i que és una cosa que, diguéssim, a partir dels anys 50, perquè hi ha uns determinats interessos d'uns promotors, aleshores, diguéssim, es fa això. I fixa't, quin dia és la festa major de Valldoreix?
El 16 de setembre, el 7, em sembla que és, no?
No, senyor, no. És el dia de l'ermita de la salut, que es fa, diguéssim, el dia 12 d'octubre.
I què és el, i què és el Papiol?
I què és el dia 12 d'octubre? Vale, ves per on, ves per on. I ni la democràcia ha sigut capaç, diguéssim, d'arreglar-ho, això. Home, per favor, vull dir, a veure quina mena d'identitat estem parlant.
Bé, jo ja, fugint de que la meva família tingui tants segles d'història... Hemos mentat
la bitxa, que diuen en
castellà.
No, perquè nosaltres però, vam passar aquí al poble i ja està, i fa molts anys que estem aquí al poble. Però vull dir, home, és que...
No, però ja dic, el fet que una família hagi estat segles o setmanes a Valldoreix no treu que s'hi senti més o menys identificat. Jo la meva idea me la vaig trobar quan vaig néixer i quan vaig anar a viure a Valldoreix amb 5 anys, que l'únic que feia era jugar amb He-Man's i anar al col·le, no tenia gust de raó encara, pobret de mi. Ara bé, quan ja m'he anat fent gran, he anat veient que Valldoreix, gràcies a l'MD... ha fet una sèrie d'activitats i hi ha hagut una sèrie de vida allà que probablement sense l'MD no hagués existit. Amb la qual cosa, deixant a part d'on ve, cap on va i el pedigrí que tingui la meva família o no ho deixi de tenir, a mi tal com està plantejada ara no em suposa un problema, al contrari, m'agrada i és més, si es planteja algun tipus de canvi, doncs com alguns partits polítics ja ho van fer de cara a les eleccions,
sí,
plantegem referèndum, sí, i escolta, o sí o no, ja està, i matem d'una vegada per tot. Jo això sí que no m'hi oposaré.
Per veure, per exemple, diguéssim la Floresta, per exemple, que no ha tingut mai un MD, el que ha tingut ha sigut unes entitats que han fet aquesta feina des de l'àmbit cívic. A Valldoreix, com que ha existit un MD, aquestes entitats no han existit. És a dir, aquesta estructura política, diguéssim, ha mort la vida cívica. I això cal plantejar-se.
També n'hi ha, eh? També hi ha entitats que fan coses a Valldoreix al marge de l'MD i del govern de Valldoreix.
Compara-m'ho amb la Floresta i veuràs com la Floresta és absolutament diferent.
De fundar
i és molt més cívic la Floresta.
I li volia demanar en 10 segons una opinió a l'Arcadi Oliveres sobre el tema de les cooperatives arran del que ha passat a l'Aldea. És una excepció dintre d'un panorama que funciona bé?
Puc dir una cosa a l'MD de seguida?
Ah, sí, tant, i tant. Perdona, no voldria. És que tenim 40 segons, diguem.
No, que Cerdanyola tenia dues MDs. Una que es diu Bellaterra i l'altra que es diu Badia. Com que Bellaterra paga, segueix sent municipi, l'altre dia no paga, ja l'heu fet independent. Res més, això.
Badia pertanyia a meitat a Cerdanyola, meitat a Baix Berguedà.
Sí.
I cap dels dos el volia.
També és veritat. Bé, no, les cooperatives segueixen tenint prestigi, això resoldrà, evidentment. Hi ha hagut un problema, no sé de quin tipus, suposo que vinculat a la crisi, però de totes maneres això seguirà. I el model de seccions de crèdit de les cooperatives és vigent i ha de seguir existint.
Molt bé, Joan Ramon Armadàs, Domènec Miquel, Jordi Casas i Arcadi Oliveres, moltíssimes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Butlletí i Magazine.